Al matí, amb Raquel García.
I tal i com expliquem al matí, cada dimecres un altre món és possible, o així ho intentem o ho fan possible les entitats del tercer sector que treballen de forma desinteressada per canviar, per transformar aquest món i fer unes vides més dignes. Una tasca gens fàcil, la veritat. Avui ens volem centrar en un tema que no sembla que estigui millorant amb el pas dels anys, la pobresa. I relacionat amb aquest tema hi ha el de l'exclusió social, a la qual es veuen condemnades les persones sense recursos econòmics. Per parlar d'aquest tema, comptem amb el president de Creu Roja de Sabadell, Josep Massip. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També ens acompanya en Sergi Asensio, director general de l'Associació Juvenil Esquits. Bon dia i benvingut de nou.
Bon dia.
I avui s'estrena amb nosaltres en Pablo Montiagudo, que ve de la coordinadora de la coordinador de la Fundació Ecom. Bon dia i benvingut.
Bon dia, però bé, jo sóc insertor laboral, no sóc coordinador.
Doncs insertor laboral, que sí. Ens anirà molt bé avui amb la temàtica que expliquem. Benvingut.
Sí, gràcies.
Parlem una mica, primer de tot, de les vostres entitats, dels projectes que esteu precisament doncs, desenvolupant per combatre doncs, aquesta exclusió. Comencem amb tu, Pablo.
Sí. Bé, nosaltres des del 92, que van estrenar el primer servei d'integració laboral, estem recolzant a la persona amb discapacitat que vol incorporar-se al món laboral o retornar a ell un cop adquirit, per exemple, la discapacitat, doncs fent tot l'acompanyament de la recerca d'ocupació i fins i tot de l'orientació laboral. Això ho fem mitjançant programes que els subvencionen les administracions públiques, com la Generalitat de Catalunya, o en el cas de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, per exemple. I llavors atenem a la persona, és un procés integral que no sempre dura el que dura el programa que està subvencionat. És a dir, nosaltres, si la persona durant aquest temps que dura el programa no s'ha inserit, no la fem fora del servei. La persona continua assistint i donem l'ajut.
Clar que té sentit, perquè clar. Sí, doncs, és quan més ho necessita, no? Aquesta ajuda, aquest ajut, sí.
Sí, sí, tant i tant, sí, no?
Sergi, en el vostre cas.
Nosaltres treballem sobretot al barri de Can Rull i de Marinals, treballem amb infants i joves en situació de vulnerabilitat i treballem per la igualtat d'oportunitats perquè malauradament no tots els barris o tota la ciutat estan garantits la igualtat d'oportunitat, els drets dels infants i principalment un dels projectes més principals que tenim és el Centre Obert, que bueno, entre Marinals i Can Rull estem atenent uns 160 infants i adolescents i bueno, la tasca que fem és després de l'horari escolar és una tasca preventiva que vol afavorir el desenvolupament personal, prevenir i evitar el deteriorament de situacions de risc, compensar dèficits socioeducatius, potenciar l'aprenentatge i l'èxit educatiu i a tot això amb l'acompanyament a les famílies, conjuntament amb serveis socials, treballem tot el que és l'acollida de l'infant per les tardes, garantitzar el berenar, el reforç escolar, les activitats de lleure, també si algun infant necessita atenció psicològica perquè ho requereix, doncs tenim una línia d'atenció psicològica, terapèutica. I després tenim alguns projectes que també són importants, l'Espai Familiar de Petita Infància, que sobretot treballa amb famílies molt vulnerables, que tenen nadons d'un i dos anys, i treballem tot el tema de capacitació parental, l'empoderament, i tenim també un projecte d'inserció juvenil ocupacional per joves, amb joves que estan en una situació també de risc social i que no estan treballant ni estudiant d'una etapa de 16 a 25 anys i els ajudem no, a la recerca de feina però sobretot al retorn formatiu perquè venen d'un fracàs escolar i és important. I també tenim un menjador que hem obert aquest any que fa uns dies vam vindre a parlar-ne amb la Fundació Provitas que diguéssim que entre l'administració pública i la Fundació Provitas pues, estem tirant endavant un menjador pels adolescents del barri de Can Rull i de Marinals, integrat a l'institut del barri, on es garanteix a aquests infants que passen a l'institut i tenien beca de menjador i la perden, pues, la puguem garantitzar també aquest àpat i aquest servei socioeducatiu. I una mica és el resum del que estem fent.
Déu-n'hi-do, un resum. Quina feinada que teniu. I també a Creu Roja, Déu-n'hi-do, no, Josep?
Sí, a mi em costaria molt resumir.
Molt, molt.
Perquè realment doncs, hi ha molts projectes en els que abordem la realitat de que avui estem parlant, no? És a dir, nosaltres entenem que cal actuar des de dues vessants. És una d'elles la lluita contra el risc de l'exclusió social. Per tant, som conscients, encara que a vegades no ens agrada del tot, però que hem de fer actuacions en el camp assistencial, però també un dels elements que considerem primordials és la capacitació perquè es pugui sortir de la vulnerabilitat. Per tant, doncs, més enllà de fer les accions pal·liatives, és importantíssim doncs, poder fer accions d'inserció, sobretot inserció laboral, amb totes les conseqüències que suposo que en el debat sortiran, no? Però perquè realment el que nosaltres volem és que les persones, les famílies, doncs sortim d'aquesta situació de vulnerabilitat pels seus propis mitjans i amb les seves pròpies capacitats.
Però això és molt difícil, no?
Això és molt difícil. Això és molt difícil. És molt difícil perquè quan d'alguna manera treballem aquest tipus de projectes, els treballem amb col·lectius. Nosaltres no, en el cas de Sabadell, el col·lectiu jove, doncs hi ha altres entitats que el treballen i el treballen molt bé, però, per exemple, doncs treballem amb majors de 45 anys, que és un col·lectiu en el que sembla que costa acceptar i entendre la seva experiència més enllà d'altres condicionants, i també treballem un col·lectiu específic que són les dones amb alta dificultat d'inserció en el mercat laboral, no? Per dones a vegades immigrants, però a vegades també d'aquí, que no han treballat i que en un moment determinat doncs ho necessiten. És a dir, les entitats que estem aquí, però més enllà de nosaltres, les que formen part de Vàlua, totes treballem amb col·lectius que d'alguna manera o altra doncs, la societat no acaba d'acollir amb tot l'esforç i amb tota la importància doncs, que probablement tenen.
Com es relaciona la pobresa amb l'exclusió social? Van relacionades, no?, íntimament.
Home, sí, normalment, per exemple, quan vas caminant pel carrer, no?, aquí per la Rambla de Sabadell o pel carrer Palai de Barcelona, normalment, quan la gent et fixes, sempre vas a mirar, quan la gent camina, si veu una persona, un indigent, una persona sense sostre, és com si no estigués allà. De vegades et crida l'atenció, no?, et diuen, ei, com si no hi hagués ningú.
No, com si fossin invisibles,
no? Llavors, clar, sí que és veritat que quan parteixen en col·lectiu, de que realment estem parlant de col·lectius específics, com són les persones amb discapacitats, persones immigrades, però qualsevol ciutadà a dia d'avui pot ser una persona amb risc d'exclusió social. Amb la deriva que està portant al mercat laboral, no hi ha res segur. Llavors, això és el que la gent tampoc no acaba de veure, potser per protegir-se també, no? És una por una mica irracional, però està allà.
Uh-huh. De fet, és interessant això que apuntes. Nosaltres avui hem fet una entrevista amb una de les investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona que deia que s'està cronificant la precarietat laboral i s'ha accentuat en els darrers 30 anys, en una franja que ells han estudiat dels 30 als 39 anys, i que és una edat molt important, no? Perquè és quan doncs, decideixes moltes coses, com per exemple doncs, formar una família. I també doncs, afirmaven que les dones viuen 2 anys més en condicions precàries que els homes. I fins i tot alertaven que el fet de tenir estudis avui dia tampoc és una garantia de després de tenir aquesta sortida. Clar, sí, a més, a això li afegim col·lectius vulnerables, no?, que tenen doncs, un baix nivell formatiu, no?, i altres factors, doncs el problema és infinit, podríem dir. Sergi.
Sí, és a dir, estem davant d'un tema molt complex que aquí a la taula segurament no tenim... Sí, tenim la nostra expertesa, el nostre punt de vista, però seria, és a dir, no té una fàcil solució, no? Llavors, el que passa amb el problema de l'exclusió, la pobresa, és que volem coses immediates. Políticament, no? S'actua molt electoralment. Tenim 4 anys per resoldre els problemes. I això no és veritat, no? La pobresa... porta a l'exclusió, l'exclusió a vegades porta als conflictes, els conflictes porta als problemes de convivència. En el cas dels joves, no? Comença aquesta perllongació de les situacions cròniques, que és molt fort parlar d'una malaltia, pot ser crònica, però quan parles d'aturats de llarga durada que es cronifiquen, persones que requereixen d'assistència social permanent perquè som incapaços, no, de fer un retorn al món laboral o de que aquesta persona es valgui per si mateixa, no? I tot això porta a vegades a discursos pues molt simplistes, a simplificar, a jutjar col·lectius, i tot això és molt complicat. Però el que sí que voldria incidir, que davant tenim unes dades que bastant esgarrifoses a nivell, no, de Catalunya, a nivell de ciutat, a vegades a nivell de ciutat costa tenir aquestes dades, però bueno, vull dir que també s'ha de reconèixer que hi ha una inversió en tot això molt baixa, i tot això, aquesta falta d'inversió, que molts la tradueixen en despesa, porta pues a que això es converteix a vegades a, no sé, si miréssim les presons, tindríem que veure l'índex de pobresa que hi ha, no, relacionada, i tot això té un cost econòmic que segurament en prevenció reduiríem costos, no? I és complexa, jo crec que és molt complexa.
Josep, explica'ns, perquè em sembla que a més avui moltes d'aquestes dades, no, que vosaltres heu analitzat des de Creu Roja a l'Observatori, avui es donaran a conèixer al Parlament.
Sí, avui precisament fem la presentació al Parlament de Catalunya en comissió de l'11 informe de vulnerabilitat que fa l'Observatori, que ja fa uns anys va crear Creu Roja Catalunya, no? Més una data com avui, que és el Dia Internacional de l'Erradicació de la Pobresa. Aviam, nosaltres hem constatat situacions, evidentment, ho hem dit moltes vegades, aquella crisi tan forta que va haver-hi, doncs sembla que comença una mica a superar-se, però no per tothom, és a dir, amb persones que es queden i per tant es cronifiquen i cal fer un treball específic. Però també hi ha una realitat que hem detectat i que considerem molt important, que és la pobresa intermitent. Aquelles famílies, aquelles persones que entren perquè tenen un contracte, a vegades un contracte, bueno, no, a vegades no, sempre, un contracte precari, un contracte temporal, però que després tornen a caure, i que fins i tot en aquesta fase en què puguin tenir feina, s'ha creat una nova realitat, que són els treballadors pobres, és a dir, persones que sí que tenen feina, però que tot i així necessiten una ajuda menor, però necessiten una ajuda, no? Aleshores, aquestes són realitats que ens les estem trobant cada dia, i realitats, doncs, en les que, repeteixo, més enllà d'actuar d'una manera directa, cal que pensem molt. Crec que lo important de tot el tercer sector és la capacitat que tenim de pensar coses, de pensar fórmules per avançar i per veure com podem resoldre aquests temes, eh? Perquè precisament el que nosaltres no volem és estar permanentment treballant en aquest tipus de situacions. Les volem superar, i les volem superar amb projectes, doncs, cada dia més innovadors, no?
Clar, en aquest sentit també m'agradaria conèixer la vostra opinió quan ens parleu amb els polítics, no? Amb les formacions, quina és la resposta? Ells tenen en compte aquests projectes a llarg termini? Sergi.
Sí, a veure...
Ara hem de fer la carta als Reis.
És a dir, sobretot jo, com una entitat, no, molt de Sabadell, sobretot la interlocució que tenim és molt local, a vegades comparteixes les limitacions, no? És a dir, els municipis tenen les competències que tenen i no sempre poden arribar a tot. I, bueno, és a dir, a nivell polític, jo el que destacaria de per exemple, coses que crec que s'han fet bé és el document de diagnòstic social de Sabadell, que ha sigut tot un pla estratègic d'acció social, que com a mínim ha hagut la voluntat de que tot això vagi més enllà d'un mandat polític, i crec que hi ha un compromís per totes les forces polítiques de la ciutat de que això, a les properes eleccions, el qui governi, sigui del partit que sigui, no? Hi ha com el compromís de que això que s'està treballant, d'aquest pla estratègic, que crec que és de més de 10 anys, es mantindrà, no? I jo crec que aquest és un compromís important. Ara, és cert que les entitats ens agradaria anar molt més ràpid, a vegades de, no? L'administració és lenta, i crec que el tercer sector és com l'engranatge a vegades de, bueno, de ser el corcó també, que diu, escolta'm, no anem com hauríem d'anar, no?
Sí, en aquest sentit també interessant el que reflexionaves, de que l'administració local moltes vegades doncs, ha de fer mans i mànigues amb situacions, amb els recursos que té, no? Quan a vegades hi ha temes que no els hi pertocaria, no? I que hauria de ser doncs, a l'administració doncs, estatal o autonòmica, no? Qui es fes càrrec. La teva opinió, Pablo.
Mira, jo en temes polítics no puc entrar-hi gaire perquè no tinc gaire contacte amb polítics, però home, sí que hi ha una voluntat, i per exemple en el servei on jo estic a Barcelona, doncs sí que l'Ajuntament de Barcelona està apostant fort per la xarxa xip, per exemple, no? I sé que aquí a Sabadell també, i a Sant Adrià, aviam, hi ha una voluntat política. El que passa és que jo també ja com a tècnic, per exemple, no? Jo el que també reflexionaria en quina, com entra una persona dins de la pobresa. I per pensar en això, en aquest mecanisme, pensaria en quin concepte té la societat d'una persona amb discapacitat, d'una persona, d'un home, d'una dona, no? Moltes vegades hi ha molt de prejudici perquè es desconeix el col·lectiu en concret que està en risc d'exclusió social, no? Nosaltres ens trobem doncs, que moltes vegades l'empresari o fins i tot professionals de l'àmbit sanitari a dir, no, aquesta persona té una neuropatia tal, no pot treballar, escolta, sí que pot treballar. Aviam, el que passa és que s'ha de mirar en què pot treballar i tal, o és que agafarà moltes baixes. No. Si tenint en compte després que aquesta persona amb discapacitat és una dona, ja, doncs, mira, el tema empitjora bastant, no? Però també, en el nostre col·lectiu, hi ha una diferència substancial des del nostre punt de vista. I és, si la persona amb discapacitat neix amb la discapacitat, és a dir, s'ha viscut sempre amb discapacitat, com és el meu cas, per exemple, no? O l'ha adquirit a l'edat adulta. I aquesta persona, doncs, per adquirir la discapacitat, per exemple, ha deixat de poder treballar la seva professió habitual i fins i tot ha deixat de ser el sosté de la seva unitat familiar, no? Llavors, clar, això implica processos molt més llargs de, en quant a l'acompanyament de la recerca de feina, que moltes vegades, des del punt de vista polític, no es preveuen, no es veuen. No, el programa dura un any. Escolta, doncs potser hauria de durar més temps, per exemple.
Josep.
Aviam. Nosaltres, que ara hem parlat, parlem amb molta gent. La veritat és que no hem trobat mai un polític de dretes o d'esquerres o de centre que no li preocupin els problemes de la pobresa. Altra cosa és després les accions que et diuen que fan o que poden fer, no? Però sí és cert que nosaltres que ens definim una entitat que vol treballar necessitats socials i que quan aquestes necessitats socials doncs, passen a ser drets dels ciutadans, doncs, fem el pas enrere i deixem doncs, que això ja se gestioni d'una altra manera, doncs veiem que les necessitats socials no se'ns acaben mai, no? Abans hi ha un concepte que a mi particularment no m'agrada gens ni mica, no? Que diuen, és que el que no arriben les administracions ho tenen que fer les entitats socials. No, crec que aquest no és el sistema, no? I d'alguna manera el que hem de fer és tots junts treballar per veure quina és la millor solució que es pot donar. Ho apuntava molt bé el Sergi en el sentit de que a Sabadell en un moment determinat doncs, vam fer el Pla Estratègic d'Acció Social, que és un document on hi ha les voluntats de que pugui regular o pugui ordenar doncs, aquest treball durant molts anys. Jo, potser perquè sóc una mica més gran, no? Sóc escèptic en que aquells programes a 10, 15, 20 anys després, amb un canvi de govern, no puguin reformular-se o repensar-se, no? Perquè això ens ha passat moltes vegades, en plans estratègics de cooperació, d'educació, etc, que semblava que eren definitius i al cap de 4 anys doncs, ens els han posat a la paperera i han dit, no, ara anem a fer el nostre, no? I aquí, en aquest sentit, haig de dir que les administracions locals sempre fan més del que realment els hi toca. sempre fan més. Per què? Perquè tenen la bàsica, tenen el contacte amb les persones que els hi van a demanar, etcètera, etcètera. No? L'administració autonòmica, que evidentment fa coses, i la central, que evidentment fa coses, però ho té més lluny i com a mínim no els té allà a la porta, doncs demanant l'ajuda contigua. Repeteixo que les administracions locals sempre són una mica les més castigades per les necessitats de respostes immediates.
Per això també té molt de sentit, no? La política local, jo crec, no? Perquè després es veu molt més els efectes del que fan o el que deixen de fer. M'agrada també molt un apunt que feia en Pablo, que deia com entra una persona dins d'aquesta pobresa o d'aquesta exclusió social. Ahir, per exemple, entrevistàvem el Josep Guindo, que és un cardiòleg, que és una eminència del Taulí, i ella explicava que era o que provenia d'una família molt humil i va estudiar, va treballar, treballava amb 14 anys i així és com avui dia és un dels doctors més prestigiosos, ha salvat moltes vides. Clar, però abans es tenia aquesta oportunitat, encara que els teus pares tinguessin un origen
humil.
Podies projectar. I ara sembla, o dona la sensació, això no ho sé, vosaltres que treballeu més, que és més difícil, cert o no?
És a dir, hi ha moltes dificultats i nosaltres treballem per aquest procés de trencar aquest cercle, no? És a dir, nosaltres volem que tots els infants i joves tinguin oportunitats i de fet a diari. Mira, ahir em vaig trobar un xaval que havia tingut fa anys, em va dir, estic fent segon de batxillerat, no? I vaig pensar, hosti, que guai, no? Vull dir que ha tirat endavant, que segurament... Pues,
això
és...
dona sentit a la teva feina. Clar.
Aquest és el sentit de dir, hosti, que aturem aquest fracàs escolar, aquests alumnes que deixen les escoles molt prematurament, no? Tot això passa i és difícil. El que passa que és cert que jo crec que tots ens hauríem de posar al cap, però tots, el que té més i el que té menys, és tots són vulnerables, en el fons. Evidentment, uns tenim més oportunitats que altres, però ningú et diu que demà no puguis tenir problemes, no? de pobresa o que quedis sense feina. És a dir, tots estem exposats a aquesta vulnerabilitat. I el fet de que creiem que això dels serveis socials, de les entitats que treballem, amb tot això és... no va amb mi, sí que va amb mi, no? I aquest és el sentit que jo crec que la ciutadania ha de prendre consciència i de dir, això va amb mi, i potser, escolta'm, jo com a ciutadà vull que quan demà em vagin malament les coses m'ajudin a sortir-me, però vull que m'ajudin a que després em pugui valdre per mi mateix, no? I aquest jo crec que és el sentit, i jo crec que en l'imaginari col·lectiu pensem que hi ha una sèrie de persones que sempre tenen necessitats socials i que això no va amb nosaltres, no? I sí que va amb nosaltres, perquè la turista pot girar moltes ocasions i persones que estan avui en situació d'exclusió poden sortir i ser persones d'èxit, no? Jo crec que aquest és el missatge.
Sí, sí, de fet nosaltres tenim al servei moltes persones que mai a la vida haurien pensat que serien usuaris no ja d'un servei d'interès laboral, sinó de serveis socials. I això els causa molt dolor psicològic, molt patiment, no? I jo recordo un cas en concret que vaig haver de dir a l'home, escolta, tu no has vingut al nostre país per rebuscar menjar en els contenidors. Escolta, això és molt greu, et fa molt de mal a nivell psicològic. Sisplau, vés-te a Creu Roja, al Banc d'Aliments, perquè és molt més digne. I a part t'ho mereixes, també, no? Per altra banda, sí que és veritat que jo també, jo hice EGB, soy de los que hice EGB, i llavors a la meva etapa educativa, la fins 8 de EGB, o segon TESO d'ara, no? Doncs la gent, per exemple, els nens, si no arribaven a objectius, repetien cursos. Ara no. Ara a primària es passa de curs, pam, 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 i quan arriben a la secundària, a quart d'ESO, doncs hi ha un grau brutal d'abandonament d'alumnes que no assoleixen els objectius de l'ESO. Què és el que passa? Que això també ens dona el puls de com està la societat i a nivell de vetllar per les persones, no? En aquest sentit, per exemple, si també tenim en compte que hi ha molta formació que ara s'ha de pagar, molta gent no pot assolir aquesta formació. Jo, per exemple, la meva mare feia neteges en els seus particulars. Jo vaig poder estudiar una llicenciatura, En aquest sentit, clar, a mi és veritat que em van... Escolta, has d'estudiar perquè mira, per aquí, per allà, no? Però ara hi ha més que no s'ho creuen, que amb estudis triomfaran. I això és un greu problema.
Josep.
Bé, jo crec que el que explicaves a l'inici, no?, d'aquest doctor, és una realitat que es pot produir en cap moment, en qualsevol moment. Sí que és cert que, i crec que quan el Sergi parlava, segurament no hi ha ningú més a la taula que conegui la realitat del món de la infància i el jovent d'ell, no? Nosaltres també estem compromesos en actuacions, doncs, en el sentit de treballar per aquests col·lectius, però no amb l'especialitat, doncs, que evidentment ells tenen, no? Evidentment l'ascensor social és bàsic i fonamental, és a dir, quan una persona té capacitats i té qualitats, doncs hauríem de ser capaços de trobar la manera, doncs, perquè pugui pujar i pugui tirar endavant. Sí que hi ha un altre element que també s'apuntava i que jo crec que és important. Aquesta crisi ens ha demostrat que col·lectius que tradicionalment no anaven a l'acció social, doncs hi han caigut. És a dir, tenim des de petits empresaris, autònoms, treballadors qualificats, doncs, que un moment determinat, doncs, es van trobar al carrer, es van trobar, doncs, amb l'empresa tancada, i que aquestes persones, doncs, els hi ha costat molt, doncs, per exemple, tornar a les seves feines, doncs, perquè a més eren unes feines que moltes d'elles giraven a l'entorn de la construcció tampoc genera els llocs de treball, doncs, que es van perdre en el seu moment, i hem tingut que fer processos de reciclatge cap a altres tipus de feines. I després, doncs, també no podem oblidar que hi ha uns col·lectius de refugiats, d'immigrants, doncs, que ens estan arribant, alguns d'ells amb carreres, però amb carreres en els seus països que aquí no les poden convalidar, que no les poden homologar, i que també, doncs, estan anant a situacions molt complicades. És un dibuix complex, és un dibuix en el que, mica en mica, anirem veient, doncs, que en sortim, però que de cap manera podem caure en l'autocomplaença, en pensar, això ja millora, això ja funciona, això ja va. No, tanto. Tots són problemes i són dificultats. I a més, jo crec que ho ha apuntat també molt bé el Pablo, no? En el sentit de que en un moment determinat, doncs, pots tenir un atac de cor, pots tenir un ictus, pots tenir una situació que et tregui d'aquella posició de privilegi que estaves i que t'obligui a tornar a fer un inici des del principi amb la teva vida laboral i professional.
Pablo.
Estava pensant també, nosaltres com a entitat també col·laborem amb estem integrats a la taula del tercer sector de Catalunya, i també un tema que s'està debatent amb força és el fet de que, degut a la minva de la quantitat de subvencions, que cada cop sí, es donen subvencions, però acostumen a ser anar minvant, no?, la quantitat econòmica. Llavors, clar, també el nostre sector s'està precaritzant i vislumbrant una mica el tema de que potser arribarà un dia en què el tècnic, la persona tècnica que ha d'ajudar i recolzar la persona usuària, estarem en la mateixa situació. Perquè realment, com que sí, hi ha subvencions, però no hi ha tants diners, no es pujan salaris i la vida sí que puja. És això, no? Nosaltres, a nivell d'orientació, ens trobem ofertes laborals de pena. On, per exemple, hi ha empreses que busquen una persona amb discapacitat, però la idea és bonificar-se. No estan pensant en què creuen en les capacitats de les persones. Per altra banda, també hi ha sectors d'activitat, com el tema de neteja, de conselleria, que estan anant a tipus d'empreses que precaritzen el conveni, que hi ha, per exemple, busquen... Sí, que tinguin discapacitat física, però després exigeixen que la persona pugui fer aquesta feina a nivell físic molt alt, molt elevat. I dius, escolta, això és un contradictori, saps? A nivell de salari, una persona home amb discapacitat cobra una mitjana de 6.000 euros menys a l'any, i si es dona, 9.000. Està tot dit.
Sí, les xifres ja ho diuen tot. se'ns va acabant el temps, només us demanaria breument a cadascú de vosaltres també doncs, que ens féssiu alguna recomanació, perquè clar, tota aquesta pobresa, aquesta exclusió acaba passant factura, no? Hi haurà molts oients que ens estiguin escoltant. Què els hi diríeu? Com els empoderaria o com els podeu doncs, motivar, no? Això, doncs, que trobin una sortida a la situació difícil, no?
Pablo, va, s'han de proposar polítiques d'inserció laboral més integradores, on es tinguin en compte no tant els índexs d'inserció, sinó, diguem-ne, altres factors, com són l'inici quan arriba la persona, l'afectació psicològica, per exemple, itineraris més llargs, no? Per altra banda, també, doncs, a nivell de teixit empresarial, s'ha de creure en que la persona amb discapacitat és capaç de treballar, que té potencial, que té coneixements. I, per altra banda, doncs, també, dintre de les entitats del tercer sector, doncs, hem de seguir donant canya i treballant perquè l'objectiu és vital i molt bonic, realment.
Sergi.
Jo crec que ens hem d'empoderar i creure que una altra societat és possible, un altre món és possible, que no ens creguem el que ens venen els mitjans de comunicació, no dic vosaltres, però ja que hi ha una invasió de persones nouvingudes d'altres països i que això ens està atraient, ens arruïnarà com a país, perquè no és veritat, és a dir, tenim recursos, podem generar riquesa com...
I necessitem gent que cotitzi, gent jove, siguin immigrants, refugiats, gent d'aquí, o sigui que el que hem de fer els empresaris potenciar i crear llocs de treball.
No, hi ha alguns informes que diuen que a Espanya hi ha les més desigualtats, els salaris més, o sigui, les riqueses més altes concentrades en molt poques persones i, no? I des de baix cada cop més pobres, no? I jo crec que si mirem dades, per exemple, hi ha un 24% d'abandonament escolar a Catalunya, quan a la mitjana europea és un 11%. Estem per sota d'inversions de països com Grècia en acció social. És a dir, que moltes vegades ens pensem que és que estem malbaratant recursos públics amb coses que no és veritat. I jo crec que hem d'exigir els nostres drets com a ciutadans i que tothom tingui igualtat d'oportunitats.
Josep.
Sobretot les persones que se sentin perquè ho són molt dignes, per tant, que en cap moment s'enfonsin, sinó tot el contrari, si necessiten ajuda que la demanin, que vagin a l'administració, que és la seva primera responsable, i si no n'hi ha prou, doncs que vagin a les entitats socials, que segur que sempre trobaran algú que intentarà ajudar-los perquè surtin de... o perquè no caiguin, jo m'hi diria més que sortir, que no caiguin en l'exclusió social. Però sempre, sobretot, que no dubtin mai, dic, no la perdin, seria una mala paraula, un error, però que no dubtin mai de la seva dignitat i de que mereixen doncs, ser coneguts i reconeguts.
Doncs sempre hi ha una sortida, només cal buscar on es troba aquella porta. Moltes gràcies, com sempre, un plaer descobrir i reivindicar i fins i tot apostar per aquest altre món que és possible. Gràcies i bon dia.
A vosaltres.
A vosaltres, bon dia.